Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Com sempre, de seguida repassem en titulars els titulars de l'actualitat d'aquest dimarts 24 de gener del 2017. Bon dia, Dolors.
Bon dia.
Comencem parlant de la commoció que hi ha per la mort d'una nena de 8 anys a l'Hospital de Blanes mentre esperava ser traslladada al Trueta de Girona amb una ambulància pediàtrica. Salut ha obert un expedient informatiu per esclarir-ne i determinar si hi ha responsabilitats.
L'Ajuntament de Blanes ha emès un comunicat en què diu que hauria estat suficient disposar d'una UCI medicalitzada, que d'aquesta n'hi ha a Blanes mateix, i no esperar que arribés una de les dues ambulàncies pediàtriques que donen cobertura a tot Catalunya. Avui en parlarem amb l'alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, l'única veu que ha parlat fins al moment amb els mitjans de comunicació sobre el cas.
Doncs sí, també parlem de Montserrat Candini, que deixarà l'executiva del PDeCAT.
L'alcaldessa i diputada de Junts pel Sí abandonarà la direcció executiva del PDeCAT per donar compliment al règim d'incompatibilitats del partit, tot i que tenia la possibilitat de demanar-ne ser una excepció. Candini i els altres tres membres de la cúpula que es troben en la seva situació han optat finalment per marxar 6 mesos després d'haver assumit els seus respectius càrrecs.
Mossos d'Esquadra han confirmat a Ràdio Calella Televisió que en el que portem de mes s'han produït 4 robatoris amb força a la ciutat de Calella.
La mateixa font assegura que amb aquestes xifres no es pot parlar d'un increment dels robatoris aquí a la ciutat.
I Pineda de Mar planteja demanar la declaració de zona catastròfica per les destrosses provocades pel temporal marítim d'aquest passat cap de setmana.
I que ha afectat el carril bici i el mobiliari urbà del passeig marítim també s'han portat la sorra d'alguns trams. L'afectació més important s'ha produït al costat de la desembocadura de la riera de Pineda, on l'aigua ha engolit el carril bici, també el vial de passeig pels vianants.
I Calella pels refugiats estrena nova pàgina web.
Un anunci que es fa a pocs dies de l'assemblea que Calella pels refugiats celebra aquest dijous. Ernest Vila, membre de la plataforma, ha definit aquesta assemblea com una reunió de treball per preparar i perfilar el festival acollidor que es farà el pròxim mes de maig aquí a la ciutat.
Avui comencem amb aquesta última hora que coneixíem, de fet, ahir al vespre, la mort d'una nena de 8 anys a l'Hospital de Blanes mentre anava a urgències la matinada de dissabte a diumenge. Aquest matí ha estat un matí mogut amb informacions contradictòries que hem anat coneixent al llarg de tot el matí. L'alcalde d'aquesta població, l'alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, ha mantingut avui contactes amb el conseller de Salut, amb Antoni Comín, per conèixer de primera mà com està anant aquesta investigació, que, de fet, els fruits d'aquesta investigació es podrien conèixer avui mateix, avui dimarts al matí. I estem en contacte telefònic amb l'alcalde de Blanes, amb el senyor Miquel Lupiáñez, a qui ja saludem. Bon dia.
Molt bon dia.
Quina és l'última hora d'aquest tràgic succés, alcalde?
Bueno, s'ha refet moniamos de mitjans aquí a l'hospital o entorn a l'hospital per esverinar què passa i realment l'únic que sabem és que ahir se va practicar l'autòpsia a la pobra nena i que el senyor Antoni Comins ha demanat que s'obrís un expedient informatiu per esverinar la causa i la veritat en relació a aquest cas, si els errors si n'hi ha hagut o negligències si n'hi ha hagut o praxis o mala praxis si n'hi ha hagut o els protocols si no s'han activat o si s'han activat i sobretot també per treure, posar una mica de llum amb el tema, per exemple, del temps que va trigar l'ambulància des de quan se va activar, per exemple. Això és el més important, és a dir, des de Salut ja s'està activant els protocols o els expedients per saber què ha passat, en què podem millorar.
És veritat, alcalde, que s'estava esperant que arribés a l'hospital una ambulància pediàtrica, però que, tal i com li ha dit el conseller Comín, hagués estat suficient amb disposar d'una UCI medicalitzada, que entenem que hi ha més unitats d'aquest tipus.
Exactament, de UCI, unitats mòbils per trasllat de pacients n'hi ha tant a l'hospital o se poden cridar al SEM que vinguin, el que passa és que d'aquella exclusiva de pediàtrica i medicalitzada n'hi ha 2 a Catalunya, que és el que serveis tècnics o Salut ha determinat que pot haver. L'altre tema és per què no se va traslladar. Això és el que aquest expedient informatiu determinarà o es marcarà. O, possiblement, si n'hi ha una asèpsia un diagnòstic d'asèpsia, que és, sembla ser una infecció generalitzada i avançada, el que havia passat, pues, òbviament, pues, tenia que esperar pues, la medicalitzada i pediàtrica per poder fer el trasllat. No se sap. Ho determinarà l'expedient.
Com també ha de determinar l'expedient el per què devia de ser traslladada aquesta menor fins al Trueta, perquè no va poder ser atesa a l'Hospital de Blanes.
Atesa segur que va ser. No confonguem, eh? Va ser atesa i estabilitzada. El que passa és que una infecció, tots els que hem patit infeccions ja sabem que pot anar a un quadre patològic greu de fallo multiorgànic. Pot donar-se el cas, com possiblement sigui el cas que ha passat aquí. No se sap. Per això hi ha l'autòpsia, que tampoc hem tingut accés i, òbviament, no ho hem de tindre accés al moment, determinarà què ha passat i hi ha aquest informe. Jo me remito a l'informe que faci Salut per veure els polítics en què podem ajudar a millorar la sanitat pública i que aquests protocols o aquests... protocols que són, no siguin tan rígids i puguin ser més flexibles, i si es tracta de vida de persones, pues, pugui ser més eficient.
De fet, el sindicat Comissions Obreres també posava sobre la taula el fet de que en aquell moment, quan s'estava tenint aquesta nena, no hi havia un cirurgià a l'hospital. De fet, amb la coordinació que hi ha amb els hospitals de Calella i Blanes, el cirurgià no hi és a les nits. No sé si això hauria agreujat també la situació amb aquest desenllaç.
És una de les dubtes que jo tinc a contrastar amb la gerent per veure si això és així, una de les coses que tinc que contrastar amb ella, però aquí van tindre unes xerrades informatives per poder transmetre el tema als polítics i avui encara no he pogut parlar amb ella. Estic esperant que pues ara al migdia puguem parlar i aclarir aquest concepte que m'estava parlant vostè, i un altre més que m'ha fet arribar el pare en relació al tema, un tema d'informació.
De fet, s'està a l'espera en aquests moments que la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que és el que gestiona, entre d'altres, aquest hospital Sant Jaume de Blanes, faci un comunicat donant les seves explicacions. De moment, l'únic que està donant explicacions és, en aquest cas, l'Ajuntament de Blanes per boca del seu alcalde. Deia, sobretot, respectar la privacitat de la família en aquests moments de tanta duresa.
Sí, l'última conversa que fa escaig minuts que l'ha tingut amb el pare, es demanava això, que jo he transmet al resta de partits polítics perquè alguns es donguin por al·ludits i que respectin aquest silenci que demana la família i que, sobretot, se parli de salut pública, se parli d'atenció al malalt, se parli de gestionar millor o diferent la sanitat, però que no es parli d'error o negligència o manca de recursos, perquè això ho determinarà l'expedient informatiu que ha aixecat o que vol aixecar el senyor Antoni Comín. I sobretot que no es diguin falsedats de la seva filla, que és el que m'ha dolgut d'aquesta situació que estem vivint tots, de que no es parli més i no diguin mentides de lo que l'ha passat a la seva filla, o s'especuli amb les hores, la enfermetat, l'atenció, l'ambulància. Silenci, respecte, i ja arribarà el moment que tindrem que determinar responsabilitats. Jo, el primer, com a alcalde de Blanes, ho faré així.
Doncs queda clar, alcalde Miquel Lupiáñez, alcalde de Blanes, i gràcies també avui, en un dia, en un matí complicat també, doncs que hagi atès la trucada de Ràdio Calella Televisió.
A vosaltres per la informació que he volgut transmetre, sobretot el respecte a les pares.
I en relació a aquest tràgic succés, es van produint informacions noves. Dolors, hi ha una última hora, oi?
Doncs
també?
Sí, el síndic de Greuges també entra en escena, investigarà la mort d'aquesta menor a l'Hospital de Blanes. S'ha obert una actuació d'ofici per, com dèiem, investigar la mort d'aquesta menor de 8 anys, que va morir a l'Hospital de Blanes diumenge quan estava esperant aquesta ambulància pediàtrica per ser traslladada al Trueta. Demanarà informació al síndic, a la Conselleria de Salut, per conèixer els motius pels quals l'ambulància va tardar en arribar al centre hospitalari per fer-ne el trasllat. Preguntarà també per les característiques de l'ambulància pediàtrica i les unitats de les que es disposa actualment, i davant les informacions publicades també el síndic de Greuges investigarà l'actuació del CAP de Blanes, en el que la menor va ser visitada dissabte i des d'on va ser enviada altra vegada a casa seva.
Doncs sí, també hem de recordar que el cas ha estat denunciat en primera instància ahir pel sindicat Comissions Obreres.
I sí, com dèiem, les informacions han anat evolucionant al llarg del matí. De les 4 hores que s'havia dit en un principi, hauria trigat l'ambulància pediàtrica. Sembla que finalment el temps d'arribada va ser de gairebé 2 hores, la qual cosa entraria dins els estàndards normals.
Doncs sí, estem en disposició ara de parlar amb Edgar Felip, que és el portaveu de Comissions Obreres a l'Hospital Sant Jaume de Blanes. Edgar, bon dia.
Hola, bon dia.
No sé si aquestes últimes informacions que han anat sortint i en què es diu que també hauria estat suficient el trasllat amb una UCI medicalitzada canvia gaire la posició que tenen al respecte d'aquest fet.
Bueno, com molt bé han dit, tot això està en un procés d'investigació. Nosaltres ens remetarem també, com està fent tothom, a lo que digui Salut, a lo que estigui aquesta investigació que ha fet Salut. Us explico més o menys com funciona quan es fa una activació d'aquestes característiques. Aquestes ambulàncies es gestionen a través directament del metge que porta el malalt. No ho fa una administrativa, amb la qual cosa ja és prou complicat buscar un moment que s'ha de fer, evidentment, com per deixar d'atendre el pacient per agafar el telèfon i activar aquesta ambulància medicalitzada. Si quan es fa aquest recurs, tu es truca en el SEM, el sistema d'emergències mèdiques, el sistema d'emergències mèdiques busca un llit amb una UCI pediàtrica més propera, en aquest cas va donar la casualitat de que al Trueta n'hi havia una lliure, i llavors s'activa el recurs. Qui va trucar era una pediatra i el pacient era un pacient pediàtric, amb el qual lo normal és activar una ambulància pediàtrica. Si aquesta ambulància pediàtrica té molta demora, és el propi SEM qui hauria d'haver donat altres alternatives, al meu entendre. Tot això està en una investigació, però bueno, hi ha aquestes opcions aquí i és això, però crec que si és el centre de coordinació qui gestiona el trasllat i busca l'ambulància, crec que si la demora d'aquesta ambulància siguin 2 hores, siguin 3 hores, siguin 4 hores, és una demora important per un pacient crític, podrien haver buscat una altra alternativa. Però tot això està en mans d'una investigació i a nivell de Comissions estem a l'expectativa de que surti aquest comunicat. Mm-hmm.
No sé, ens agradaria que ens expliquéssiu una mica quina diferència hi ha entre les prestacions d'una ambulància pediàtrica i el d'una UCI medicalitzada.
Les ambulàncies pediàtriques, com hem dit, només n'hi ha 2 a Catalunya. Si no recordo malament, una està a l'Hospital Vall d'Hebron i l'altra està a l'Hospital Sant Joan de Déu. Uh-huh. És un equip superpreparat, és l'elite de pediatria de Catalunya, i és una ambulància on hi va un tècnic, una infermera i un pediatre, a vegades fins i tot 2 infermeres. És una unitat especialitzada en casos de pediatria i tenen tot el material preparat per atendre pacients pediàtrics. L'ambulància medicalitzada adult és una ambulància estàndard, és una ambulància medicalitzada per tota classe de pacients i adults i, evidentment, també pediàtrics, perquè aquestes ambulàncies fan al carrer. Perquè aquestes ambulàncies medicalitzades pediàtriques, perquè ho entengueu, només fan amb serveis secundaris, és a dir, serveis d'hospital a hospital. Normalment no fan primaris, no van al carrer a atendre, sinó van les ambulàncies de suport vital avançat d'adult, que són com les que ha comentat el senyor alcalde de Blanes, senyor Lupiáñez, que n'hi ha moltes més.
Uh-huh. I davant del diagnòstic d'aquesta noia, una asèpsia generalitzada, la pregunta també és, l'Hospital de Blanes, l'Hospital Comarcal de Blanes, no pot atendre un quadre d'aquest tipus?
Primer, que el diagnòstic també no se sap. El diagnòstic està en mans d'investigació i no hem tingut accés a aquesta informació i tampoc hem volgut tenir accés perquè no hi hem d'entrar nosaltres en això. Uh-huh. Que un hospital comarcal pugui atendre una sepsis pot estabilitzar-ho, que és el que va fer en tot moment. L'Hospital de Blanes va actuar en total normalitat i va actuar correctament. Va estabilitzar la pacient fins al final i va intentar estabilitzar fins al moment, però aquests pacients complicats amb una patologia que requereix d'una UCI, s'ha de traslladar amb una UCI. Els mitjans que pot tenir un hospital de tercer nivell no és ni molt menys els que pot tenir un hospital comarcal. L'hospital comarcal o els hospitals comarcals serveixen per estabilitzar el pacient, tenir-lo ben estable, que és el que es va fent aquí, i intentar agilitzar el trasllat amb un hospital de tercer nivell. Llavors, que és correcta l'actuació que es va fent aquí.
Doncs també ara ho deia l'alcalde de Blanes, el senyor Miquel Lupiáñez, deia i sobretot demanava respecte cap a la família i en aquests moments de dolor, i suposo que com ara tu comentes, des de l'hospital es va actuar tal i com s'havia d'actuar, i també posant destacar sobretot també la professionalitat dels treballadors de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, no? Que a vegades, tal i com heu dit moltes vegades en aquests informatius a Ràdio Calella Televisió, que treballeu amb una pressió i potser no amb els mitjans més adequats, no?
Bueno, la sanitat actual està com està, però en aquest cas consta que es va actuar perfectament i es va deixar a la pell tots els treballadors, com era d'esperar, no? Com és correcte, es van deixar a la pell tots els treballadors per fer tot el que es va poder. I també estic d'acord, i el nostre més sincer pes a la família, i a través de comissions, que és el que també vam fer la piulada o vam donar a conèixer el retras d'aquesta demora d'ambulància, era únicament per obrir una mica el debat de si dues ambulàncies medicalitzades pediàtriques eren correctes, i això ja ens ho diran, ara que s'ha obert tots aquests informes, i ja està. I per part de comissions volem tancar aquí el tema, perquè creiem que ja hem fet la nostra tasca sindical.
De fet, també ara ens deia, ja per acabar, Edgar, ens deia l'alcalde de Blanes que encara no ha tingut l'oportunitat de parlar amb la gerència de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
Nosaltres hem parlat amb la direcció de l'hospital i estan igual que nosaltres, tenen molta informació, hi ha molta informació, i com que és una cosa molt delicada, ho han traspassat tot, absolutament tot, al Departament de Salut, perquè sigui el Departament de Salut que faci aquesta investigació i que el Departament de Salut doni a conèixer aquest informe i la corporació donarà crèdit en aquest informe. I nosaltres, en principi, farem el mateix, estarem a l'espera de veure què diu aquests informes i en funció d'aquests informes farem alguna actuació o una altra. Però, en principi, volem tancar aquí el tema perquè és un tema delicat. La família ha expressat que no vol més rebombori del que s'està fent.
Mediàtic.
Això que no torni a repetir, que s'ha concretit tot l'actuació com ha anat, però que de tenir una mica de prudència i sobretot molt i molt i molt de respecte.
Unes conclusions d'aquest estudi que s'està fent ara mateix i que, segons deia el conseller de Salut, Antoni Comín, es podrien conèixer al llarg del dia d'avui dimarts. Edgar Felip, portaveu de Comissions Obreres a l'Hospital Sant Jaume de Blanes. Gràcies per atendre avui també la nostra trucada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
L'alcaldessa de Calella i diputada de Junts pel Sí, Montserrat Candini, abandonarà la direcció executiva del PDeCAT per tal de donar compliment al règim d'incompatibilitats del partit. Tot i que tenia la possibilitat de demanar ser-ne una excepció, Candini i els altres tres membres de la cúpula que es troben en la mateixa situació han optat finalment per marxar 6 mesos després d'haver assumit els seus respectius càrrecs. Són Elsa Altadi, Albert Batet i Lluís Guinó. Aquests dos últims són alcaldes i diputats al Parlament de Catalunya.
La seva renúncia s'oficialitzarà aquest dissabte en la reunió del Consell Nacional, moment en el qual també s'informarà de quin és el procés per rellevar els càrrecs. L'anunci el feia ahir la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, insistint que la decisió ha estat consensuada.
Aquestes 4 persones, d'acord amb aquests estatuts, doncs, ens vam dotar el mes de juliol, i després d'una reflexió interna que hem fet com a direcció, doncs, molt sostinguda i també a la vegada molt profunda, doncs, bueno, aquestes 4 persones i per tant també conjuntament la direcció, doncs, hem decidit que aquest dissabte dia 28, un cop s'acabi el Consell Nacional, aquestes 4 persones, doncs, deixarien la direcció del partit. Per tant, bueno, aquesta és una decisió que prenem molt en coherència amb el que nosaltres sempre hem defensat, Els estatuts doncs, ens marquen aquest camí, ens en marquen d'altres, però en tot cas nosaltres doncs, hem pres aquesta decisió.
El règim d'incompatibilitats del PDeCAT estableix doncs, que els membres de la direcció executiva no poden acumular més de 2 càrrecs institucionals o orgànics dins el propi partit, una circumstància que es donaria en el cas d'Elsa Altadi. Candinin estava afectada pel fet de ser alcaldessa de Calella i diputada de Junts pel Sí, dues responsabilitats que ja tenia en el moment de ser elegida per formar part de l'executiva del PDeCAT. Tot i que ha declinat avui fer declaracions al respecte, emplaçant-se a parlar un cop s'hagi oficialitzat la seva renúncia, Candini ja va avançar la setmana passada que la seva decisió es faria pública aquests dies. La coordinadora general del Partit Demòcrata ha explicat en roda de premsa que la decisió dels 4 membres de l'executiva els honora. Ha negat a tot això que aquesta situació hagi provocat inestabilitat interna.
Més coses, més qüestions. L'oficina del portaveu de Mossos d'Esquadra han confirmat aquest matí a Ràdio Calella Televisió que entre el que portem d'aquest mes s'han produït 4 robatoris amb força a Calella. La mateixa font també assegura que amb aquestes xifres diu no es pot parlar d'un increment dels robatoris a la ciutat.
Sí, com sigui, dimecres de la setmana que ve, el dia 1 de febrer, hi ha convocada una reunió a la seu del Consell Comarcal del Maresme en què hi participaran alcaldes, regidors de seguretat dels ajuntaments i també els caps de les policies locals de tota la comarca. Un aspecte que s'abordarà serà la unificació de la informació dels robatoris que es registren aquí a la comarca.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
Pineda de Mar es planteja demanar la declaració de zona catastròfica per les destrosses provocades pel temporal marítim d'aquest passat cap de setmana que ha afectat el carril bici i la mobilitat urbana del passeig marítim i s'han portat també la sorra d'alguns trams, oi Dolors?
No, sí, l'afectació més important s'ha produït al costat de la desembocadura de la riera de Pineda on l'aigua ha engolit el carril bici i també el vial de passeig per vianants. El consistori entén que davant la gravetat de la situació urgeix una actuació a nivell estructural. Ahir va haver reunió amb el Departament de Costes del Ministeri de Medi Ambient en la qual es va demanar ajuda per arreglar les destrosses. Totes les forces polítiques municipals a Pineda s'han posat d'acord per demanar el suport de les administracions superiors.
I encara a Pineda, dues persones van resultar intoxicades dilluns a la nit a l'incendi de casa seva ahir a Pineda. Són un home de 49 anys amb cremades de primer grau i inhalació de fum i una dona de 87 també intoxicada.
El foc es va produir a 11:15 de la nit, va cremar una habitació del domicili situat al carrer Sant Joaquim del barri de Poble Nou. Els ferits van ser traslladats a l'Hospital de Calella. Fins al lloc s'hi va desplaçar policia local i també diversos efectius dels bombers de la Generalitat.
107.9 FM.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria. Pentinats que duren.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocalellatv.
Calella pels refugiats ha estrenat la seva nova pàgina web. De moment, però, s'hi pot accedir a través de calellaperrefugiats.wordpress.com, però properament compraran un domini i serà més fàcil trobar-la, ja que directament serà calellaperrefugiats.com.
Doncs sí, de la nova web n'ha parlat a Ràdio Calella Televisió Ernest Vila, que és membre de Calella pels refugiats.
Fa bastants de mesos que anem mal darrere, perquè bueno, ja sabeu que treballem bastant per Facebook i Twitter, però creiem que és bastant important tenir una web on tenir diverses, bueno, hi haurien bastantes pestanyes, una de les quals amb un recull de tota la articles i llocs on estem sortint i tal, és obra d'un crac, que és en Berni, que ens ha estat fent el disseny i és el que porta una miqueta tots els rotllos aquests d'internet i comunicacions i tot això.
Aquest dijous hi ha assemblea de Calella pels refugiats. Ernest Vila ha definit més aviat com una reunió de treball per preparar i començar a perfilar el festival acollidor que es farà el pròxim mes de maig aquí a Calella. Serà durant 2 dies, concretament dissabte 13 de maig es farà la part nocturna del festival amb concerts a la fàbrica Llobet Guri i dissabte dia 20 un festival de dia amb participació de les entitats, dinar popular i també xerrades.
segurament tindrem la que serà la més important assemblea que hem tingut fins al moment. Ja portem prop d'un any treballant. La idea és sentar-nos i treballar una miqueta amb el que serà el festival acollidor que tindrem al mes de maig i començar ja a posar sobre la taula propostes d'actuacions, ja sigui a nivell de concerts musicals, xerrades, debats, espectacles, dansa, teatre, música, perquè la nostra idea, i de moment no podem dir-ho, però tenim ja grups de música confirmats bastant potents, tenim ja, ens agradaria que hi participés l'engranatge cultural i bonic, també, de Calella. Tothom està convidat, des dels gegants, els castellers, els diables, a les escoles de teatre, de dansa, de música. Vull dir, tot això ho estem una miqueta aglutinant i aquest dijous a les 8 del vespre a l'Ajuntament Vell doncs li fotrem fil a l'agulla.
D'altra banda, dissabte, dia 11 de febrer, Ernest Vila assistirà com a representant de Calella pels refugiats i de Pallasso Centre del Dia, el concert multitudinari que es farà a Barcelona en suport a l'acollida. Concretament, estarà a la zona d'entitats convidades i organitzadores que participaran de l'escenari en la lectura del manifest.
Evidentment que sí, que representaré Calella pels refugiats, tot un honor per mi, perquè és una cosa que ja, amb tantes hores que ens hi estem dedicant i tal, per mi ja és algo que forma part de mi i serà un plaer. Però, bueno, la invitació oficial me la van enviar des de Pallasso en Rebeldia com a representant de Pallasso en Rebeldia a Catalunya. Llavors, podríem dir que faré la doble faceta a representar Pallasso en Rebeldia i Calella per Refugiat. De fet, estarem compartint palco amb tots els col·legues de Proactiva Open Arms, amb la gent de Tot Mare Mortum i... L'única pega és que estaré separat de tot el nucli de Calella, però bueno, serà per una bona causa.
Finalment no s'ha organitzat cap autocar, però des de Calella sortiran desenes de persones cap allà i l'entitat vol aglutinar-les totes i fer junts el viatge.
La directiva del Club de Futbol Calella està polint el programa de celebració del centenari de l'entitat el pròxim mes de setembre. Es preveu fer un acte institucional amb la participació de l'Ajuntament de Calella i també la Federació Catalana de Futbol, amb la qual s'han iniciat ja les converses per tancar l'organització d'un partit amistós contra la selecció.
El president del Club de Futbol Calella, Jordi Tuber, va explicar ahir el programa La Banqueta, que serà molt difícil però comptar amb el combinat absolut.
Volem muntar una exposició i estem mirant, hem parlat amb federació, a veure si pot portar algun equip. Nosaltres, com a il·lusions, m'agradaria que ens vingués la selecció. Però, clar, el primer equip és realment difícil per les instal·lacions aquestes justetes que tenim. Però, bueno, ens han comentat que el que sí que podem comptar és amb la selecció, per exemple, del cadet. Si podem aconseguir un juvenil, ho aconseguiríem. I, si no, estem també treballant a veure si pogués venir la selecció amateur.
En relació a les deficiències del camp de futbol de mar, on entrenen i juguen els partits del Calella, Tubert va explicar ahir quines peticions s'han traslladat darrerament a l'àrea d'esports de l'Ajuntament, tot i quedar a l'espera dels resultats de l'estudi sobre els equipaments esportius locals, l'entitat ha plantejat algunes mesures provisionals.
Ens farien falta alguna més de grades, si seguim ara per ara aquí baix. Inclús vam sol·licitar si es podien baixar les grades de dalt aquí baix. Van dir que ho mirarien, si es podia fer, es faria. I llavors la zona aquesta que tenim al costat del camp, que és l'únic lloc que tenim una mica d'espai per poder posar les taules, per fer aquestes trobades i així de la gent del club, i com a club local social, doncs passa que cada vegada que plou se'ns queda ple de basses i ja és impracticable. I llavors vam demanar pues, si es podia arreglar una miqueta això i ja està, i poca cosa més, sincerament, pendents de tot aquest projecte que surti i que puguem treballar-li i que puguem anar tots millor.
El Club de Futbol Calella, recordem-ho, va presentar projecte a l'última convocatòria del pressupost participatiu de Calella amb un seguit de demandes per dignificar les condicions del camp de futbol de mar. A banda d'una reforma integral dels vestidors, també plantejaven la necessitat d'adquirir un marcador electrònic, un equip de megafonia i de so i la renovació del sistema d'il·luminació. Aquesta qüestió, de fet, s'abordarà en el si de l'estudi sobre els equipaments esportius que ha encarregat l'Ajuntament de Calella, a partir del qual s'establiran prioritats i es coneixeran les partides d'inversió necessàries per posar-los al dia.
Gràcies, Dolors. Fins demà.
Fins demà.
El temps.
De moment, avui s'espera una situació meteorològica tranquil·la. L'ambient es farà cada cop més assolellat a mesura que avanci el matí i dominarà el sol aquest migdia i bona part de la tarda. Això permetrà que les temperatures màximes siguin més altes que no pas aquests últims dies. De fet, portàvem pràcticament una setmana amb temperatures al voltant dels 10 graus. Avui es pot enfilar que la màxima cap als 14 o fins i tot als 15, a les zones més càlides de la comarca. Tot això amb vents que seran més aviat fluixos. Anien ja cap a Garbí. Aquesta tarda es pot reforçar una mica miqueta aquesta tarda el vent del sud-oest, però vaja, en general poc important, poc destacable, i en quant a l'estat de la mar, encara persisteix una mar de fons força marcada que anirà disminuint amb el pas de les hores. De cara a demà, canvi radical de temps, tindrem un embussament d'aire fred que anirà arribant i que farà que les temperatures vagin a la baixa a partir del migdia.
Doncs fins aquí la previsió del temps i l'info migdia d'avui dimarts. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia. Ara arriben les notícies en xarxa edició migdia. Adéu-siau.